Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Avui el judici del procés s'ha reprès amb 21 testimonis previstos, molts d'ells polítics d'esquerra, però també directors de diverses fundacions. Tots declaren a petició de les defenses d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, la de Jordi Cuixart i de Josep Rull. Entre els testimonis citats aquest dijous en destaca el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerard Pissarello, el qual ha parlat de la relació de l'Ajuntament de Barcelona amb el Diplocat.
Si l'Ajuntament de Barcelona no tiene representación en el Consejo Ejecutivo del Diplocat y muchas de esas actuaciones formaban parte de la autonomía de gestión que tenía el Consejo Ejecutivo, pero nunca nos llegó al Ayuntamiento de Barcelona ninguna información de alguna actividad que nos hubiera sugerido que se producían actividades que, ya digo, implicaran un desvío, ¿no?, de las funciones que tenía el Diplocat atribuïdes.
La sessió es reprèn ara a les 4 amb la resta de citats, entre ells David Fernández, periodista i exdiputat de la CUP. Rafael Nadal presenta El fill de l'italià al Cèntric Espai Cultural després de ser un dels escriptors més sol·licitats en el passat Sant Jordi. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín.
Molt bona tarda. Avui a les 7, Rafael Nadal presentarà a la sala d'actes del Cèntric la seva darrera novel·la, El fill de l'italià, guardonada amb el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2019. Aquesta serà la primera trobada de l'escriptor i periodista gironí després de la Diada de Sant Jordi, on la seva última obra ha estat la més venuda a la categoria de llibres de ficció en català. Nadal s'ha mostrat content per la bona acollida que ha tingut el seu darrer treball entre el públic, un èxit que no s'esperava. L'escoltem.
Bueno, no, això no ho esperes mai, perquè són molts i en el meu cas jo crec que el Boca Orella ha funcionat molt bé des del primer dia, i ahir em va venir molta gent a les parades que ja l'havia llegit i que simplement volia que li signés, i això és el que fa il·lusió, que els llibres no es quedin en una estanteria, sinó que es llegeixin, que provoquin moltes emocions.
El fill de l'italià és un viatge a la recerca de la pròpia identitat i la història extraordinària d'un amor prohibit en plena postguerra. Una trobada per parlar d'aquesta darrera novel·la, però sobretot de literatura, i que tindrà lloc, recordem, aquesta tarda a les 7 a la sala d'actes del Cèntric.
Canviem d'àmbit. Les rampes mecàniques del carrer Cuba al barri de Sant Crist de Can Cabanyes a Badalona tornaran a funcionar en els propers dies. Així ho ha comunicat l'Ajuntament als mateixos veïns després que els tècnics revisessin la instal·lació per comprovar quines són les peces que estan en bon estat i es poden aprofitar. Els veïns ja fa 6 dimecres consecutius que es manifesten al carrer Cuba per mostrar el seu malestar. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Torres.
Bona tarda. Des de l'Associació de Veïns denuncien que les rampes fa més de 8 mesos que no funcionen i reiteren la necessitat de solucionar-ho de manera immediata. En la concentració d'aquest dimecres, a més, han rebut de la regidora del districte 2, Teresa González, qui s'ha compromès a resoldre el problema el més ràpid possible.
Una vegada sabem quin és l'estat de les rampes de dalt i les rampes de baix, per poder posar-les en marxa de la forma més ràpida possible i amb la millor garantia pels veïns i les veïnes, ens han dit que la millor opció seria agafar peces de les rampes de baix i de les rampes de dalt que estan en bon estat, posar plenament en funcionament la rampa de dalt i començar a treballar per poder posar les rampes de baix en funcionament.
Els veïns, a més, es lamenten que certs polítics anunciïn la instal·lació de més escales mecàniques al barri per millorar l'accessibilitat quan aquestes no funcionen. En aquest sentit, exigiran veure el contracte de manteniment abans que les construeixin. Els veïns es reuniran a principis del mes de juny amb la regidoria del districte per parlar d'aquests temes i d'altres aspectes que els preocupen i que són, diuen, una necessitat pel barri.
Aquesta crònica des de Badalona posa punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
La Unió Europea vol generar consciència al voltant del respecte del mar i del medi ambient. I per fer-ho, a qui han anat a buscar? El mar, blau, els pitufos, no podria ser cap altre personatge. I per tant utilitzaran els barrufets, per cert, una clara metàfora també de la relació entre la dona i el mar, eh? Una pitufina per 98 pitufos, quan de fet la realitat no és aquesta, però bé, en tot cas, no deixa de ser curiós també la dada. Doncs utilitzaran els barrufets per mirada, pitufo en castellà, barrufets en català, els barrufets per mirada a crear aquesta consciència. Més o menys la campanya podria anar així, i és que nosaltres ja els hem fet part de la feina. Hem anat a buscar els barrufets, de fet, los pitufos i el mar.
Vaya, 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 los felicito, soñador. Este es el barco de vela más hermoso que he visto en toda mi larga vida.
Gracias. Vamos a nuestra parrilla ceremonial.
Yo te bautizo con el nombre de Pitufo del Mar.
¡Hurra por el capitán, soñador! ¡Hurra por el capitán!
Buen viaje, pitufitos, pero vuelvan antes de que se ponga el sol.
Pues yo no sé si esta va a ser la mejor manera de concienciar con lo del mar, però realment no deixa de ser curiós. Jo molt em temo que si agafem aquestes versions dels barrufets, la cosa no anirà així, sobretot tenint en compte el que veuen els nanos avui en dia. Però, en tot cas, per si els hi serveix, aquí els hi deixem aquest petit fragment de Los pitufos i el mar. Així comencem el programa d'avui, com sempre, generant consciència, intentant educar al voltant del mar, ni que sigui fent servir els barrufets.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Salutacions avui d'en David Valverde, en Joan Borges, en Sergi Mir, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal i la Isabel González, en un programa que, ja us avanço, serà especial. Bàsicament, perquè de 5 a 7 el que farem serà recuperar algunes entrevistes que hem anat fent al llarg d'aquests mesos. Avui l'equip del FAR ens n'anem a l'Auditori de la 11 a Barcelona a recollir la menció d'honor que ens han fet els Premis Ràdio Associació de Catalunya. Per tant, gràcies. Gràcies, Auditori. Gràcies.
Bravo, bravo.
Bravo, bravo. Estimats amics, companys tots, gràcies per aquest reconeixement que ens heu fet en vida, que sempre és bo que ens reconegueu les coses en vida en un país on habitualment es fa sempre un pèl massa tard. I aquest serà una mica el principi del discurs. I a partir d'aquí ens donaran el diploma i ho agrairem. Però vull dir que sapigueu que hi ha un tros que serà recuperació d'interessants converses que hem mantingut al llarg de les darreres setmanes. Ja està, no? Vinga. Vinga, doncs, abans de seguir amb els titulars del dia, fem una aturada, com sempre, per saber quina és la previsió del temps per les properes hores. Saludem el nostre company del Servei Meteorològic de Catalunya, en Jordi Toda. Jordi, bona tarda.
Tarda dijous, encara amb certa inestabilitat. El mar continuarà alterat, forta, maror a tot el litoral de Catalunya. El cel mig ennuvolat amb el risc d'alguna precipitació. En principi, aquest extrem seria poc important. El vent, que es mantindria de component sud, que bufarà moderat amb alguna ratxa forta. Avui la temperatura quedarà una mica més alta que l'enregistrada ahir. De cara a demà divendres, el temps comença a millorar. Al nord del Cap de Creus i al litoral de Tarragona hi haurà marejol ja, tot i que a la costa central encara es mantindria la maror. Onades que en aquest sector encara podrien superar el mig metre d'alçada. Podem esperar demà a la tarda algun ruixat feble, poc important, a punts del litoral nord. A la resta es mantindria l'ambient força assolellat. Demà la temperatura encara una mica més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs aquesta és la previsió del temps per les properes hores. Ja ho sabeu, temps certament una mica revoltat. Ja, ja està. No, ja.
Connectem amb l'actualitat.
aquí ja en aquest programa Connectar amb l'actualitat, els seus sinònimes. Isabel González, què tal? Molt, molt bona tarda.
Bona tarda.
És l'actualitat del Far.
Ho som tots, no?, que cada dia portem actualitat.
Ara... anem. Bé, escolta'm una cosa, sí, bueno, però tots. Què expliques avui? Que el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat sobre la llei d'educació tot just 10 anys després que s'hagués aprovat i el PP presentés un recurs?
Doncs sí, el Tribunal ha dictat sentència amb la qual anul·la alguns articles de la norma aprovada el 2009 durant el govern del tripartit, però n'avala el règim lingüístic. Dels 38 articles que el Partit Popular va recórrer, el Tribunal n'ha declarat inconstitucionals 10. 10 de referents a l'educació primària, secundària i als cossos docents perquè, diuen, són una còpia de la llei espanyola o, en alguns casos, envaeixen competències de l'Estat. Amb els articles anul·lats, el Tribunal Constitucional estableix que el model educatiu que creï la Generalitat ha d'estar sempre basat en la funció pública espanyola. Vaja. Per contra, el Tribunal ha desestimat les impugnacions que feien referència al model lingüístic de l'escola catalana. Concretament, els articles que explicaven el suport lingüístic específic que es donaria als alumnes nouvinguts, l'oferta educativa en català i la necessitat de reforçar la llengua i el seu aprenentatge. Pel que fa exclusivament al model d'immersió lingüística, sí, el Tribunal no s'ha pronunciat perquè, de fet, el Partit Popular no va presentar recurs contra aquest article.
És a dir,
cosa molt estranya.
No, és a dir, tot el que diuen, no? tot el que es queixen, tot el merder que hi ha hagut dels nens dels 6.000 euros i totes aquestes històries...
En aquest cas, el Partit Popular no va recórrer aquest article, molt i, per bé. Tant, el Constitucional no s'ha posicionat, no ha dit res al respecte. Les valoracions no s'han fet esperar. Una de les més destacades és la del conseller d'Educació, Josep Bargalló, que valora positivament aquesta sentència, que especifica que no altera res respecte al model lingüístic de l'escola catalana actual.
Doncs aquesta és la resolució 10 anys després. 10 anys, és bestial. És bestial.
Sí.
Ni que tinguéssim molta feina, també t'ho dic, saps? Vull dir, bé, és el que tenim. Gràcies, Isabel.
A tu.
Fins ara. I el Departament de Territori i Sostenibilitat activarà aquest mateix estiu nous busos entre l'aeroport de Reus i la Costa Daurada. Té totes les dades en Daniel Rodríguez.
Els nous serveis d'autobús que l'any passat la Generalitat ja va anunciar per millorar la connexió entre l'aeroport de Reus amb els municipis de la costa tarragonina entraran precisament en funcionament a partir de l'1 de juny. Se centraran en dues línies, l'aeroport Salou-La Pineda i entre l'aeroport Port Aventura Salou i Cambrils. Ampliarà la capacitat actual i reduiran significativament el temps de trajecte. Ho ha explicat aquest matí el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín.
Perquè agafem la línia que teníem de Costa Daurada, que acabava sent una línia massa llarga, perquè feia tot Salou, La Pineda, Cambrils i Port Aventura. Què fem amb aquesta línia? La desdoblem. I aquesta mateixa ruta la servirem amb dues rutes diferents. Transformem en dues rutes que seran molt més ràpides i alhora, amb això, doblem la capacitat.
Aquesta campanya, l'aeroport de Reus oferirà fins a 37 rutes i les diferents companyies que hi operen han posat a disposició dels viatgers més d'un milió de bitllets.
I els grups ecologistes Bosc Verd i GPEC alerten sobre el perill pels animals i per les persones de les basses artificials que hi ha repartides per la zona del Baix Penedès. Ivan Fernández.
Pels ecologistes, aquestes basses actuen moltes vegades com a trampes per la fauna i posen l'exemple d'un cabirol que han hagut de rescatar recentment perquè havia caigut a una bassa de rec i no en podia sortir. Les entitats ecologistes apunten que el Baix i l'Alt Penedès es poden trobar al voltant de 60 basses de diferents formes i mides, algunes fins i tot soterrades, i amb diversos tipus de construcció. D'aquestes, les basses de l'Ona Geotèxtil serien les més perilloses perquè els animals rellisquen i després no poden sortir. A més, el 90% d'aquestes basses, diuen, no disposen de cap mesura per evitar-ne l'ofegament ni tampoc d'una tanca perimetral en condicions. Aquesta situació, però, també representa un gran perill, apunten, per les persones, especialment en el cas dels infants. Per aquest motiu, les dues entitats han animat els diferents ajuntaments a posar-hi remei. Diuen que la solució és econòmica i que consisteix a posar rampes en algun lateral per facilitar-ne la sortida. Mesures reconeixen en què alguns consistoris ja han començat a treballar.
Policies locals porta l'Ajuntament de Platja d'Aro als tribunals per no cobrar un plus de productivitat pactada. Cristina Cantal.
Els policies locals primer van reclamar al consistori que se'ls pagués l'import del plus de productivitat pactada que no havien cobrat durant anys. Després de la decisió de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro de no abonar aquests imports, els agents municipals han interposat recursos administratius. Aquest cas està arribant a diferents jutjats gironins i, segons fonts judicials, els jutges estan donant la raó als policies locals i reconeixen que tenen dret a cobrar imports que giren al voltant dels 6.000 euros. L'Ajuntament, per la seva banda, subratlla que són estimacions parcials de les reclamacions inicials i assegura que recorrerà totes les sentències. L'equip de govern defensa que no podien pagar el plus perquè els pressupostos generals de l'Estat del 2011 van congelar les retribucions als treballadors públics.
Doncs aquestes les notícies que ens arriben des de l'Empordà i acabem aquesta ronda informativa viatjant fins a les Terres de l'Ebre. Judit Castells.
S'han instal·lat fundes aïllants amb revestiments de silicona i dispositius antiposada a un total de 40 suports de diferents línies de mitjana tensió a les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per una part, els dispositius aïllants reduiran el risc elèctric en el moment en què una au que reposa en una torre aixeca el vol, ja que l'estendre les ales hi podria haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric. I per altra part, els aparells antiposada no permetran que les aus puguin reposar els suports de les línies per evitar així possibles curtcircuits. Aquests treballs s'han dut a terme amb la col·laboració dels agents rurals de les comarques de les Terres de l'Ebre i amb la inversió de 50.000 euros d'Endesa. Unes actuacions molt importants tenint en compte la ubicació de les Terres de l'Ebre, que allotgen dos parcs naturals molt diferents i singulars, amb gran valor ecològic no només com a hàbitat de nombroses espècies protegides, sinó com zona de cria i pas de milers d'aus migratòries.
Doncs aquestes són les notícies que ens arriben d'arreu del territori. Parlant d'aus, de neteja, de medi ambient i de sostenibilitat, marxem cap a Girona.
Navega amb el Far.
Perquè avui el moviment Fridays for Future ha convocat una vaga pel clima, una iniciativa que té com objectiu doncs, generar consciència i evidenciar doncs, la incidència que té la petjada humana en el medi ambient. A les 4:45 estava previst que comencés el que havia de ser una escultura feta amb deixalles recollides a Girona. Però sembla que ni tan sols podran començar per la feina que han tingut al llarg del matí. Cristina Cantal, saps?
Doncs així és, mira, a 2:45 del matí estava convocat a la Copa la concentració per anar a netejar els rius i doncs amb tota aquesta brossa trobada doncs fer una escultura al mig de la plaça a 4:45 de la tarda, però han tingut tanta feina que pràcticament bé, passats els migdies tot just podien acabar i arribar a casa, però bé, ho seguiran fent, eh? Tot segueix pactat, l'única s'enredarirà una mica. En parlem amb Lucas Barrero, que és l'impulsor d'aquest moviment a Girona. Bona tarda, Lucas.
Bona tarda.
Explica'ns com ha anat la neteja d'aquest matí. Realment impressionant, no?, tot el que heu trobat.
Pues, como has dicho, nos ha sobrepasado, porque hemos llegado allí, llevábamos 8 kayaks, hemos sido unas 30-40 personas a lo largo de la mañana y hemos conseguido llenar los kayaks y hemos tenido que dejar bastante cosa allí de la mierda que había directamente, porque estaba el río completamente lleno. Hemos sacado hasta una bombona de butano, hemos sacado ruedas, hemos sacado botellas, hemos sacado de todo.
30-40 persones, realment això fa veure que hi ha moltíssima gent implicada en aquesta causa, que aquí a Girona realment ha anat en augment el que fa al seguiment.
Sí, y para nosotros es un sacrificio, porque nosotros hoy estábamos en huelga, estábamos faltando a clases, muchos de nosotros teníamos prácticas, teníamos trabajos que entregar, y estamos haciendo un sacrificio ya que vemos que nuestros políticos no lo hacen. hemos llegado a la campaña y no hemos oído hablar de cambio climático, de degradación del medio ambiente, de despoblamiento rural. Todos estos problemes s'han deixat en el tintero i nosaltres no podíem tolerar això.
Precisament, no? Aquests dies hem estat veient els debats polítics tots a la televisió. El tema del canvi climàtic no ha sortit i realment aquesta vaga a 3 dies de les eleccions no és una data que, de casualitat, no? Està fet expressament que la vaga sigui precisament aquest 25 d'abril.
No, no, estava puesta expressamente para esto. L'acordamos la fecha hace un mes, pero nunca nos llegamos a pensar que después de haber salido 50.000 jóvenes en todo el Estado español el 15M, que ahora llegáramos y no se hablara del tema. Yo creo que somos los grandes olvidados y se están dejando de lado nuestro futuro.
Estàvem dient, com deia Josep Maria, que estava prevista fer una escultura,
sí,
amb totes aquestes deixalles que heu pogut treure. De quins rius? De quins rius les heu tret? D'aquí Girona?
Ha sido del tramo de l'Oñá con el Ter, sobretot, donde se juntan, pero ya te digo, nos ha sobrepasado.
I ara el que fareu, com hem dit, s'endarrerirà, o sigui, no ha sigut ara a 3:45, sinó que ho fareu ara una mica més tard. Explica'ns què queda per endavant d'aquest dia de vaga que heu programat aquí a Girona.
Sí, justamente a las 5:30 hemos quedado allí en Plaza Cataluña para hacer una escultura, un símbolo con todo esto que hemos encontrado, y luego a las 7 hemos convocado una manifestación, una concentración más que nada en el Pont de Pedra, en la que leeremos una carta dirigida a nuestras familias y a nuestros políticos, para que a la hora de votar nos tengan en cuenta, porque es nuestro futuro el que está en juego.
Estaba reflexionando sobre la actuación, bueno, toda la actividad desde el día de hoy y sobre todo sobre lo que os ha pasado esta mañana. No deja de ser sintomático, es decir, os vais con toda la buena voluntad a recoger pues las 4 cosas que se puedan encontrar en un río y os desborda la situación. Hay un problema claro, por un lado, de poca conciencia y por parte de quien tira la basura, pero también un problema claro de nadie que se haga cargo de mantener los ríos, las rieras, los rials en condiciones.
Es un problema doble, social y político. Un problema social porque vivimos de cara al medio ambiente, somos aún pocos los que estamos concienciados y cada día tenemos que ir concienciando más y más. Y es un problema político porque los ríos son competencia de la Agencia Catalana del Agua, de los ayuntamientos, y seguimos viendo que están llenos de basura. Y cualquiera lo puede ver en su playa, en su río, en un paseo al campo, nada hace falta salir para ver plásticos por todos lados, botellas por todos lados.
Luego nos quejamos y nos preguntamos de cómo puede ser que llegue tanto plástico al mar si en realidad la playa pues tampoco no hay para tanto. Bueno, pues ya hemos encontrado una primera respuesta, ¿no? A través de los ríos.
El plástico no llega solo nunca y siempre somos nosotros los que con nuestra forma de actuar y la administración también con su forma de actuar llegan estos plásticos al río, al río y al mar.
Es muy curioso, días como hoy, ¿no?, esta huelga de clima, ¿no? Generalmente, o a lo largo del año, se organizan diferentes iniciativas que tienen a ver precisamente con eso, ¿no? Con pues un día de huelga del clima, una hora del planeta, una jornada de reducción de emisiones al medio ambiente, una semana sin ruido. La sensación es que socialmente, a nivel objetivo, estamos concienciados. Es decir, nuestra opinión es clara. No se puede seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Yo creo que si salimos a la calle y hacemos una encuesta, el 90% de las personas estarán de acuerdo con esta aseveración. Otra cosa es que luego lo que opinen se lleve a la práctica. Y creo que ahí está el problema.
Sí, yo creo que el problema es ese y sobre todo que la gente no tiene conciencia de la crisis climática y ambiental en la que vivimos. Esto, yo creo que es impensable que salgamos al campo y veamos plástico, que vayamos a la Costa Brava y cada día veamos más obras, porque ya la plataforma SOS Costa Brava está ahí dando caña día tras día, y es impensable que nos carguemos nuestro planeta. Pero yo lo que digo es que yo, como estudiante de Biología y Ciencias Ambientales, cuando acabe mi carrera y de aquí a 40 años esté investigando esto, nuestro planeta, no quiero pensar que no hice nada 40 años anterior y que de aquí a 40 años nos hayamos cargado lo que queda de planeta.
Ara mateix tu deies que no som conscients de realment l'emergència climàtica que hi ha, que també és aquest missatge que voleu fer arribar als partits polítics, que realment, com dèiem, és una cosa política i s'ha de donar una solució política a aquest problema. Realment, en pocs anys, la cosa pot anar molt pitjor.
puede irse todo al carajo directamente. Los informes dicen que tenemos 11 años, pero no es que tengamos 11 años para en el año 11 tomar medidas, no. Tenemos que empezar ya. Por eso estamos tan enfadados, tan tristes, de que durante la campaña no se haya hablado de este tema, porque, oye, nos va nuestro futuro. ¿Qué hacéis que no estáis hablando de esto y os pasáis el debate tirando piedras unos a los otros y interrumpiéndoos?
¿Es un tema que potser no interesa?
Es un tema que no interesa porque habrá que hacer cosas quizás que haga perder votos. Pero bueno, tenemos que elegir qué queremos vivir, de espaldas a nuestro planeta y de aquí a 100 años no poder vivir en él incluso nosotros. Pensemos con caras a nuestros hijos, nuestros nietos. Yo tengo 22 años, yo quiero llegar a vivir en un planeta vivible de aquí a 50 años. A mí no me sirve que venga un político que, como mucho, va a vivir 50 años y es eso. A mí no me sirve que cuando yo tenga 70, yo vea cómo nos hemos cargado todo. Entonces, por eso creo que toda la sociedad nos tenemos que implicar en esta lucha, porque nos va nuestro futuro en ello.
Bueno, creo que a tú que hacías referencia a la campaña, creo que esta campaña es un ejemplo de cómo no se debe hacer una campaña por parte de todos, ¿eh? No, aquí meto a todo el mundo y no salvo a nadie. En muchísimos aspectos, sin ir más lejos, nos pedirán el voto para el Senado. Yo no sé tú, pero yo no he escuchado ninguna propuesta para el Senado. Cero. No sé ni quién va.
Yo, el Senado, es que no se ha hablado del Senado, no se ha hablado de clima, no se ha hablado de despoblamiento rural, cuando hace apenas 3 semanas salieron 100.000 personas a las calles de Madrid a hablar de eso. Señores políticos, dejemos de hablar de tonterías, ya basta de engañarnos, porque estamos realmente enfadados. Yo realmente no sé si nos toman por tontos, pero oye, que nos va la vida en esto, que nos tenemos que poner ya, y tiene que ser un acuerdo de todos los partidos a esto, y medidas ambiciosas. No nos valen lavados de cara, no nos vale una ley del cambio climático que luego no llega ni al Congreso. Nosotros queremos medidas de verdad.
Lucas, ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Que vaya bien el día y que sirva, que entre todos seamos capaces de generar este interés y esta conciencia que es imprescindible tengamos. Un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien, hasta luego. Gracias, Cristina. Fins ara.
Merci, fins ara.
A reveure. Així arribem gairebé a 4:45 de la tarda.
El Far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a L'Escala.
I ho té tot.
Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's L'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
Aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Sorpresa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 4:45.
Segueix la llum del Far.
Entre totes les informacions que us podem aportar el dia d'avui, hi ha una que segur que us interessa a tots, o pràcticament a tots, i que segurament és una de les més esperades. S'ha fet publicar el calendari de dies festius i laborables del 2020. I per si algú ja vol començar a posar-se a tot. Tenim una mala notícia. El nombre de festius a Catalunya baixa de 14 a 12. Dos menys. Però sembla que això quedarà compensat amb que els municipis podran demanar dos dies més. Els dies festius seran l'1 i el 6 de gener, el 10 i el 13 d'abril, és a dir, el dia Cap d'Any i el dia de Reis, 10 i 13 d'abril, que serà Setmana Santa, l'1 de maig, el dia de Sant Joan, 24 de juny, el 15 d'agost, el dia de la Mare de Déu, la Diada, l'11 de setembre, la Hispanidad, el 12 d'octubre, i finalment el dia 8 de desembre, que és l'Immaculada, Nadal i Sant Esteve. Els altres cauen en festiu cap de setmana. Ponts, Xungo, només dos. El 11 de setembre i el 12 d'octubre. I a banda de Setmana Santa, es podran escollir altres dies ja a nivell més local fins a completar el calendari laboral. Aquest és una mica el previst per l'any 2020, s'ha fet públic avui, i en tot cas jo crec que és segurament una de les informacions que més celebren, que donem al llarg de l'any. Som a dos quarts i dos minuts de 5 de la tarda. Ens n'anem cap a Barcelona.
El destacat de la jornada.
I ens anem a Barcelona per seguir allò que us explicàvem ahir i que us hem explicat ja en diferents ocasions aquí al Far. Avui, dia 25 d'abril del 2019, és jornada de mobilització de la vela catalana. Jornada de protesta. Com ens explicava ahir en Xavier Torres, amb qui connectarem si tot va bé d'aquí uns minuts, avui la vela es mobilitza per reclamar al govern espanyol el mateix tracte que estan donant als restaurants, xiringuitos i merenderos de platja. És a dir, que els clubs de vela de platja siguin exempts d'aquesta llei de costes i, per tant, se'ls permeti seguir ocupant l'espai que ocupaven fins ara per poder seguir oferint els serveis que oferien fins ara. Si no torcen el braç, i de moment no ho han torçat, i ja hi ha casos de clubs que han tancat, el de Cabrera és un exemple, i tot, hi ha tot el tema Vilassar, que també han hagut de tancar i anar-se'n a una altra banda, la vela al nostre país corre seriosos riscs de patir un cop molt fort. En volem parlar, i és que volem anar en aquesta mobilització, en aquesta manifestació. I per fer-ho ens anem al Pla de la Catedral i en aquest cas presentem el president, ara sí, del Club Nàutic de Cubelles, el senyor Jordi Arànega. Senyor Arànega, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàs al Pla de la Catedral, ja, no?
Aquí, a peu de la Catedral, sí.
Vaig a fer una cosa, que descriu-me el que veus. Què hi ha? Quina és la imatge que trobaríem ara davant de la Catedral de Barcelona?
Bé, doncs som aproximadament, jo diria, una cinquantena de persones aquí reunides. Hi ha 6 embarcacions petites que han portat des de la Federació. I, bueno, tenim unes pancartes i, sobretot, amb el logotip de Defensem la Vela, que és el que hem estat ara, aquests últims dies, doncs, movent per tal de convocar la gent.
La meva introducció explicava la importància de que l'administració del govern de l'Estat variï la seva decisió de no incloure-us en cap llei ni cap norma que d'alguna manera sigui una excepció, no? De no fer-ho, com és el vostre cas, heu de tancar la barraca.
Bueno, nosaltres portem més de 10 anys doncs, seguint totes les indicacions que ens han anat donant des de Madrid, des de, des de la gent que porta tot el tema de la llei de costes. Hem fet més de, bueno, ja 3 o 4 informes tècnics del que ens anaven dient cada any, doncs que hi havia un canvi de govern, o ens posaven, ens deien unes mica les directrius que havíem de seguir, i estem encara esperant, vull dir, estem en aquella situació que no sabem si sí, si no, i nosaltres, clar, és una indefensió perquè al final no sabem què hem de fer. Ja hem fet tot el que ens han dit que féssim, però no hem tingut cap tipus de resposta.
En el cas de Cubelles, a quantes persones afectaria? Quants associats, quantes persones gaudeixen del vostre equipament i dels vostres serveis?
Clar, no, nosaltres actualment som més de 150 socis, però clar, per les nostres instal·lacions, doncs, gairebé una milena de persones doncs gaudeixen de tot el que les activitats que fem, no? Tant de vela, fem la vela escolar, vull dir que afectades, al final nosaltres som una plataforma que donem obertura al mar del poble de Cubelles, vull dir que ja no són només els associats, sinó tota la gent vinculada i tota la gent doncs, que utilitza les nostres instal·lacions.
Deixa'm presentar amb una altra persona que serà d'aquí ben poc en aquesta mobilització, si no ha arribat ja, que és la Sònia Oliveres, del Club Nàutic Bètolo de Badalona. Sònia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí que estic aquí.
Ja estàs, eh? Ja estàs, vale. Sí. Clar, hi ha una imatge molt curiosa. El dia que vam conèixer-nos i vam poder parlar aquí a la ràdio, a Badalona hi ha una imatge molt curiosa, i és que hi haurà restaurant en peus, club de vela a terra. Restaurant en peus, club de vela a terra. I és que, com que l'excepció és arbitrària, doncs al final, bueno, allò, hi haurà forats al mig on hi havia clubs de vela al costat de restaurants que sí que es mantindran.
Doncs sí, si no aturem aquesta moguda que tenim amb la llei de costa, doncs podríem trobar en aquesta situació. De fet, nosaltres al costat tenim la Donzella, que és bàsicament un establiment de restauració, tot i que també té casetes de bany, però no és un club nàutic ni es practica la vela, i podria ser que ells seguissin endavant i nosaltres no. Vull dir que és una cosa que bàsicament és discriminatòria en
aquest
cas.
Ahir parlàvem, i de fet d'aquí uns minuts ho tornarem a fer amb en Xavier, no han variat la posició, és a dir, hi ha hagut contactes, diàleg, però ells segueixen allà, RQR.
Sí, la posició és molt intransigent, és una interpretació estrictíssima de la llei i gens afavoridora ni gens comprensiva amb l'activitat nàutica. I continuem igual. L'única diferència d'alguna altra vegada que havíem parlat és que entre mig hem tingut una modificació que intentàvem passar com molt desapercebuda del reglament de la llei de costa i que ens en vam assabentar i hem pogut presentar un munt d'al·legacions. Hem fet una passiva d'al·legacions per part de clubs, d'entitats, de la Federació Catalana de Vela, de l'Espanyola, d'altres federacions de la resta de l'Estat. Mm-hmm. I ara, doncs, a partir d'aquestes al·legacions, hem d'intentar fer molta més força directament a Madrid.
Esperem que ens escoltin. Bueno, ara és un moment molt complicat. Estem en campanya electoral, no hi ha govern, ja se sap què passa, no? Arribarà el govern, quin sigui, si són els que hi ha ara.
I haurem de començar.
Clar, i haureu de començar al setembre, perquè, ui, un moment, espérate, que claro, ahora tenemos que los delegados de Estado, el no sé què, llega el verano, fins setembre, octubre, aquests realment no s'hi posaran.
No, el que hem d'intentar és que fins que s'hi posin no facin res més. Això seria el nostre objectiu.
Entenc.
Vull dir, això seria el que hauríem d'intentar aconseguir, perquè sabem que fins que el nou govern no es situï, tot i que al final això ho estan portant a terme funcionaris i càrrecs tècnics, diguéssim, que al final la voluntat política doncs l'haurem de buscar per un costat i el que haurem d'intentar és que aquesta voluntat tècnica s'aturi. De moment. No és fàcil, tenim un repte.
No és gens fàcil. Sònia, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Bona feina i seguim en contacte.
Moltes gràcies.
Cuida't, fins després. A reveure.
Adéu.
Jordi, de la zona de Cubelles, de la zona del Garraf, de Tarragona, n'heu pujat uns quants, que sí?
Sí, jo ja aquí m'he trobat a gent i, bueno, la gent està arribant, eh? Vull dir, tampoc ha ajudat el dia que justament ha acabat de ploure, però entenem que la gent està arribant i bueno, farem una mica de soroll, que és el que es tracta.
Ah, tu tens esperança? Ara la Sònia ens deia que la cosa està complicada. Teniu esperança vosaltres o no?
Home, hem de ser positius, no? I jo crec que aviam, fent la força que estem fent, vull dir, no té cap tipus de sentit. No té cap tipus de sentit, doncs, que tanquin tots aquests clubs, perquè faríem molt mal, no només a Catalunya, sinó a la resta de l'estat. Vull dir que al final depenem tots uns d'uns altres. O sigui que no, jo soc positiu i crec que ens hem de donar alguna solució.
En el cas de Cabrera hi va haver alternativa, és a dir, en el cas de Cabrera van arribar a un acord amb el Nàutic de Premià, bueno, i van poder-se recol·locar o reubicar-se una mica. Vosaltres teniu alternativa o no?
Bueno, no, és que no em plantejo que pugui passar el tancament del club, vull dir que no hi ha alternativa. Això ha de sortir i hem de fer tot el possible perquè surti. No hi ha una altra alternativa.
Doncs escolta'm, quedo parlant amb el president de la Federació Catalana de Vela, amb Xavier Torres. Que vagi molt bé. Gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després. Una abraçada. A veure. Doncs, com dèiem, ja ens escolta el Xavier Torres, el president de la Federació Catalana de Vela. Xavier, molt bona tarda. Com estem?
Hola, molt bona tarda. Home, això de com estem, podríem estar molt millor.
Ja ho
però,
sé,
bueno,
ja ho sé.
Al final, davant dels exercitats, som gent de lluitar, i és el que estem fent.
De fet, ara em deia, m'explicava en Jordi, que no, diguéssim que no sou molta gent, però que, bueno, que arribeu entre la cinquantena, el centenar de persones, i que s'hi estan incorporant més gent. Vull dir que d'ara a les 5 sembla que la cosa pot ser que s'animi.
Bueno, clar, acabem de començar. A l'inici de les 4 de la tarda, la gent està treballant, i ara hi ha gent que ens deia, escolteu-me, que aquí molta gent apareixerà a les 5 o a les 6. Bueno, doncs aquí estarem i ens anirem sumant. La qüestió és expressar un sentiment i si ho podem fer palès al màxim nombre de persones, pues per això estem. Mm.
Heu portat embarcacions, em deia en Jordi, amb alguna petita embarcació corre per aquí avui.
Sí, bueno, el que hem volgut és escenificar o representar el que és la vela, no? Que al final la vela són moltes coses, des d'una taula de windsurf fins un Optimist, que és l'embarcació pels nens, fins al creuer. I, bueno, que, evidentment, un creuer no podrem portar a la catedral, però sí que embarcacions infantils, que no acaben de ser ni de 2 metres d'ample de llargada, doncs, home, bé, caben i bé es poden portar. Evidentment, aquí estem.
Tot el que sigui estirable o transportable amb un remolc cap a la catedral, eh?
Això mateix. La qüestió és que hem de ser-hi tots, perquè no només és un problema dels clubs de platja, sinó que és un problema de la vela en general. Tinguem present que ara tenim molts de clubs afectats, però no vol dir pas això que d'aquí 5 anys en tinguem 10 més, ja. Perquè al final aquest reglament, jo diria que en aquest aspecte absurd, perquè al final és que fiar les reflexions d'aquest reglament, ara estan afectant 11 clubs, però la resta de clubs aniran caient les concessions i anirà passant exactament el mateix. I no tots els clubs tenen solució dient, no, anem aquí al costat que tenim un altre espai. No. Hi ha municipis on no hi ha aquesta opció i que, per tant, és la vela és allò de la vela que l'estem cremant.
La Sònia ens explicava i reflexionàvem amb ella, hem parlat ara fa un moment amb la Sònia Oliveres del Nàutic Bétulo, ens deia i reflexionava que estem en un moment complicat, és a dir, que ara estem amb eleccions, que fins que vingui el nou govern, que això ho estan impulsant funcionaris, però que la direcció política no estarà operativa, jo hi parlàvem fins ben bé passat l'estiu. Per tant, el que toca ara és resistir, és l'única opció.
Evidentment, nosaltres seguirem fent accions, seguirem tenint els mitjans de comunicació totalment informats, seguirem treballant com ho hem fet fins ara, i si hem de tornar-nos a concentrar, ho tornarem a fer-ho. Això ha sorgit quan ha sorgit, i el moment ha sigut doncs, quan s'han començat a obrir expedients cap als clubs, i hi ha hagut algun club, com el Club Cabrera, que justament ha tingut que lliurar les claus i tancar la instal·lació. Yeah. Pues en aquest moment és quan ha sigut ara, hauria pogut fer d'aquí 2 mesos o 2 mesos abans, però ha sigut ara. No és ni premeditat ni buscat, sinó és aquest moment. Segurament no hi ha govern, o no hi haurà govern fins d'aquí, pues, bueno, unes setmanes, o més de saber, o potser seran uns mesos, però la necessitat i la inquietud la tenim.
vosaltres i nosaltres, i crec que qualsevol persona que estimi la nàutica i que estimi el mar i que estimi la navegació ha d'estar doncs, bueno, preocupat per tota aquesta situació. Et deixo seguir concentrant-vos i, en tot cas, a les 5 sé que feu la lectura del manifest i segur que des d'ara fins a 5 s'afegirà moltíssima més gent.
Sí, que venguin més gent. Vale, pues moltes gràcies a vosaltres.
A tu faltaria més, ja ho saps, a disposició, pel que calgui. A reveure.
Molt bé, vinga.
Fins després. Molt bona tarda. 5 de la tarda. Pla de la Catedral. La vela en manifestació. Salvem la vela. Aviam si som capaços de fer-ho. Si haguéssim de fer l'acudit fàcil, diríem la vela crema, no? I doncs, que no cremi, que no hi ha bombers. No, no el farem perquè no està la cosa com per fer bromes. Avui s'anunciava un preacord, atenció, preacord, entre el Departament d'Interior de la Generalitat i els sindicats de bombers per començar a gratificar amb diners les hores extres, uns complements que sembla que s'havien negociat. Bé, per començar a posar algun euro damunt de la taula. Volem contextualitzar aquesta notícia i contextualitzar-la a la seva justa mesura. Primer, és un preacord, no vol dir que sigui un acord, no s'ha signat res, tot que s'ha arribat a un consens. I dos, això afecta, pel que tenim entès, bàsicament als bombers funcionaris, no pas a la totalitat dels bombers. Per tant, tot just el 50% del cos de bombers que hi ha al nostre país. Però, en tot cas, segur que ens ho pot aclarir, és el coordinador o el president, perdó, de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, en Josep Maria Alcalà. Josep Maria, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Per tant, a veure, és un preacord que afecta només a la meitat dels bombers, és a dir, només als que són funcionaris.
Sí, afirmatiu. Bueno, dintre de l'oficina de normalitat estem parlant d'una disfunció que els companys bombers funcionaris fa molts anys que no tenen el seu conveni laboral regulat, tenen d'unes reivindicacions històriques del 2010, del 2012 i d'una implantació d'un decret que se'n diu un decretazo, que es van efectuar el 2014 i en el qual se'ls va obligar durant tots aquests anys a efectuar unes jornades de 102 hores superior a les jornades que pugui fer qualsevol altre funcionari. Evidentment, estan compensades amb un preu, un mal preu, segons ells, i ara es trobem amb la situació de que, bueno, que si sembla que en aquest preacord l'administració ha reconegut el seu error, 5 anys després, i els tiré una miqueta tira del decretat de tancar de les 102 hores, però substancialment tampoc entenem que és el que hi ha guanyat tan millora de les reclamacions que tenien. Vull dir, no tenen un augment de sou, el complement que els hi ha fet, que li ha atorgat una sèrie de compliments de qüestions que no tenien fins ara, que s'aniran analitzant en una comissió mensualment, i el que sí que creiem nosaltres, des del nostre punt de vista, que estàvem molt en fals, és el tema de que l'administració i el sindicat estigui valorant l'acord com positiu, quan estem, primer, estem fora de pressupostos, estem fora de la situació, que, a més, ho condiciona a la realització d'hores extres per part dels companys bombers funcionaris. La realització d'hores extres a l'administració està regulada pel Consell Executiu del 22-26 de 1986 amb tot el personal funcionari que presta els serveis a la Generalitat, i aquestes hores extraordinàries han de limitar-se a supòsits realment excepcionals o que concorren causes de força major imprevisibles, que a més vull dir, ja han d'estar regularment autoritzats, s'ha de dir que la prestació dels serveis realment siguin per realitzar amb serveis extraordinaris urgents que dintre la catalogació d'emergències en fase menors. Emergències en fase menors, estem parlant de cataclismes, estem parlant de terremotos, estem parlant de coses i tal. Vale? Causes de molta força major estan justificades perquè dintre l'administració estan prohibides la realització de les hores extraordinàries més enllà d'aquestes causes de força major o per llogar serveis. No entenem com aquest govern, aspectes disfuncionals de cervell s'està condicionant l'extensió d'uns reforç a la realització d'hores extraordinàries en els temps de descansos dels bombers funcionaris.
Que, a més a més, són voluntàries. És a dir, que, és a dir, no pots lligar una cosa que és voluntari, no?
Clar, a més, vull dir, estàs basat en fals perquè és voluntari, perquè si no les volen realitzar, continuarem sense tindre el cos realitzable. Llavors, el resto estem parlant de vendre molt fum, i a nosaltres, una setmana vista, 4 dies d'eleccions, i a més que veien les altres, vull dir, ens ha semblat, vull dir, no sé, tenim la sensació que estem parlant d'una cortina de fum molt gran per fer veure que tot arregla, però que realment els acords no hi són. Si tenim en compte que les hores extres, sí, sembla ser que en l'acord se les igualen ja per fin, perquè se les igualen el preu de l'hora ordinària, perquè tenen un preu de realització per sota de l'hora ordinària, cosa que també veiem il·legal, per entendre-nos, no? Ara, en aquests moments, passar els acords en què els bombers funcionaris, amb la seva bona voluntat, amb els temps dels seus descansos, amb un sobreesforç dintre de les seves guàrdies, puguin perllongar per a la realització amb guàrdies de 24 hores que haurien de ser llocs de treball estructurals, i no es pot cobrir per la mateixa administració tasques estructurals, tasques diàries, el normal per dir-ne ser, doncs mantenem que està fora del marc jurídic actual.
És que aquí hi ha qüestions que es fan una mica de mal als ulls o que costa una mica d'entendre. Per una banda, una de les protestes que sempre s'havia fet tant per part dels bombers funcionaris com per part dels bombers voluntaris era la manca d'efectius. En cap cas es resol aquesta manca d'efectius. Segueixen havent i seguiran havent 680, gairebé 690 baixes per jubilació des d'ara al 2020, i en cap cas es parla de recuperar aquestes gairebé 700 persones en actiu a través d'alguna promoció. Primer això, i després el tema del material, que també s'havia posat damunt de la taula, no? La manca de material i la precarietat del material. Hi ha parts de bombers que no tenen ni mànegues en condicions. I de tot això tampoc se'n parla. Es parla d'una compra de camions, però de cara al 2020-2022. És a dir, estem parlant d'aquí, per anar bé i tenint sort, un any i mig.
A nosaltres sempre t'han dit i ens han comentat que la compra de camions, que s'ha fet amb la major part de Mitja Alemanya, sembla ser, necessiten uns períodes mínims de 2 o 3 anys, perquè entre que els demanen, els fabriquen, els fan sobre comanda, i són vehicles que s'han de carrossar especialment i fer-los, dissenyar-los especialment per tot plegat, així, sembla ser que el que s'ha fet és intentar el govern per fer una partida, tots hi tenen sense pressupostos, amb els pressupostos actuals s'ha fet un cop de puny als pressupostos, i s'han de ser apartant una partideta perquè sí, perquè 2021-2022 puguin començar a arribar vehicles, però és que estem parlant de què fem aquests 2 o 3 anys encara. No tenim personal, etcètera. Resulta que, a més, paral·lelament d'aquests anuncis, d'aquest preacord, s'està anunciant per darrere de que se vol pretendre obligar els bombers voluntaris a que facin una realització mínima obligatòria de 1.100 hores anuals. És dir, que estem parlant d'una altra il·legalitat, d'una altra situació que estaria completament fora de lloc. Bombers n'hi falten en tot Catalunya. No n'hi ha. En aquests moments no en tenen posats. Llavors, el que tu no pots fer és pretendre que els pocs que tens de bombers funcionaris obligar-los a fer més hores extres que tens de bombers voluntaris a fer com si fossin bombers funcionaris, a fer les mateixes hores com si fossin bombers funcionaris amb guàrdies de 12 i 24 quan no corresponen a aquesta guàrdia. Els bombers voluntaris estan formats i estan preparats per poder actuar i tenen la mateixa formació, i de fet així s'està realitzant i s'està fent. Si no tenen bombers, el que han de fer és no destinar aquests pressupostos de diners que estem parlant de 500.000 hores extres que hem estat fent durant els últims 3 anys, aproximadament 12 milions i mig d'euros anuals, més, etcètera, perquè els destinin i que lloguin bombers, que es facin laborals, no tenen per què fer-los ni funcionaris ni interins, que els lloguin, que els paguin, però que estiguin de marcats dintre legal. O sigui, el que no podem tindre és un poder executiu que estigui dictaminant coses que estiguin fora de la llei. Yeah. No podem tindre un poder legislatiu que no estigui legislant i adaptant la situació al marc jurídic actual. Si al final és que hem de dir totes aquestes resolucions als jutjats, no podem esperar que sigui el poder judicial el que vingui a posar l'ordre del poder executiu i el poder legislatiu. T'asseguro que és trist, però si no es queda cap més remei, serà el que hem de fer.
I després hi ha la segona, una altra qüestió, i és que es parla de bombers en genèric, quan de fet estem parlant de la meitat de la plantilla de bombers. És a dir, hi ha tot un... Ho hem explicat aquí molts cops, la meitat de la plantilla és voluntària, l'altra meitat és funcionària. En aquest cas, s'està parlant única i exclusivament dels funcionaris. Amb vosaltres esteu en les mateixes situacions, parcs tancats i cobrint algunes guàrdies com podeu.
És que, evidentment, és que estem parlant que durant 12 anys han passat tot el reglament de bombers voluntaris, tot foren, han efectuat convocatòries, no tenim personal, és que estem parlant de situacions gravíssimes. Fa un mes van presentar l'estudi des de l'associació, van posar en relleu totes les mancances de personal. És que estem parlant de que un parc de bombers com Cadaqués té tres bombers. Té tres bombers, senyors, dos són policies locals i un és Mossos, i els altres li indiquen. Un parc de bombers voluntaris per funcionar necessitem, els mínims són 25 bombers per poder funcionar, per poder tenir una rotació dels descansos de les feines de cadascú. I hi ha parcs que avui en dia, amb la situació actual, haurien de ser de 30 a 35, perquè necessitem tenir equips de guàrdia, 6 bombers disponibles per poder actuar en cas que hi hagi una emergència. I intentar utilitzar-nos a nosaltres amb guàrdia planificada de 12 hores o de 24, posant-nos als parcs com si fóssim bombers funcionaris, però sense tindre cap tipus de condicional legal ni laboral, no és de rebut. No forma part de les solucions. I si les dues úniques solucions que han proposat aquest executiu és que el bomber funcionari faci hores extres amb un sobreesforç amb les seves jornades de descans il·legal dintre de la mateixa administració perquè no se concorreixen les forces de...
Sembla que hem perdut la comunicació.
Hola?
Sembla... Hola, ara sí que et sento.
Hola. Si diguem que els bombers funcionaris han de fer un sobreesforç amb hores extraordinàries, amb els seus bombers de descans, i els bombers voluntaris els han d'utilitzar com si fossin bombers low cost, fantàstics, que realment no correspondria ni que haurien d'acord pertany a personal que estigués laboral, contractat a la ciutat social, amb contractes, amb bosses, com a força d'altre.
Josep Maria, fem una cosa, ho dic perquè jo ara he de deixar-ho aquí per nassos, perquè ara m'arriba el butlletí i no ho puc saltar. Quedem contactats, en seguim parlant, però jo crec que ha estat una primera bona visió.
Vinga, perfecte.
Cuida't, fins després, a reveure.
Vinga, parlem, merci, adeu.
Found you looking at me. With no words to say, staring at me. No, I don't know why I'm feeling so hopeless, so worthless, yeah. So stubborn, as far as we are concerned. Am I right? Am I right? It hurts me over and over, yeah. I know it's just not as hard as I think. Sou tots aquells que em fèieu somiar. On sou? Cada cop el veu se me'n va. No recordo el meu nom, no recordo les notes de pas. Tinc les ales en sang. Tots aquells que no tornaran. On van les promeses que es fan i es desfan? No respiro tranquil si no sé en qui puc confiar. Tinc les ales en sang. Tornaré
els errors. És l'any que se...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.